Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres des d'aquesta casa. I amb un tema del que hem parlat moltes vegades, que us sonarà, evidentment, però que sembla... que ja la cosa, la proa del vaixell, comença a agafar un rumb correcte. Això, i perquè els pals que ens donen, doncs acabem aprenent la lliçó. Em refereixo a la desinformació, o a les fake news, i tot el que comporta. Vull dir, això seria parlar de fake news o parlar de desinformació. És parlar d'un arbre que té moltes branques. I d'aquestes branques que surt d'aquest arbre, doncs estaria, per exemple, els fraus, les estafes, etcètera, etcètera, que aprofiten aquesta desinformació per colar-nos la cosa. Bé, de fet, ara, des de que internet està en marxa, des de que tenim internet, la desinformació vola. Qualsevol persona, més llesta o més tonta, pot tenir un perfil a una xarxa social i publicar un bulo o una fake news, que pot ser una opinió personal, una cosa que li han dit, etcètera, etcètera. I això, pel que sigui, es pot fer viral i a partir d'aquí tenim una desinformació. Qualsevol persona, qualsevol de nosaltres. Això no és nou. De fet, internet tampoc és una qüestió de matxacar-ho, no? Funciona com s'utilitzen aquestes coses, però tampoc és nou. La desinformació i les fake news, les notícies falses, són o viuen des de que l'ésser humà està al planeta, ja penso que va sortir la primera desinformació. Què passa? Doncs que internet ha... Aquesta paraula és una mica així, però ha democratitzat això, que vol dir que arriba a tothom i tothom ho pot fer servir aquest tipus de situacions. Abans no. Abans era una qüestió més de diaris, de premsa, com per exemple la fake news, una de les fake news que més ens ha afectat fa temps, fa més d'un segle, a Espanya, per la pèrdua de les seves darreres colònies, territoris com Cuba, Puerto Rico i Filipines, va ser producte d'una fake news. Va ser producte d'una notícia falsa que publicava la premsa dels Estats Units. Més enllà, un cuirassat estadounidenc, que no em sortia la paraula, va arribar de visita al port de La Habana, a Cuba, i va esclatar. Allà el port va esclatar, es va enfonsar, van morir uns 2.000 mariners dels Estats Units, i la premsa nord-americana va acusar el govern espanyol de minar, de posar una mina al cas del vaixell per enfonsar-ho. Clar, tu allò no podies contrastar. Imagineu, no hi havia cap altre mitjà de comunicació, era aquell diari i punt. No hi havia ningú més que ho podia dir. Doncs què passa? Indignació, i va ser l'excusa perfecta, doncs, per declarar la guerra a Espanya, i bé, va acabar com va acabar, no? Parlem de grans problemes, de desinformació, però és que ara hi ha tallers per arreglar tot això. En parlem de tot això aquí darrere COPE Catalunya i Andorra. Clàudia Cifuentes és una dona ben informada, una dona que és difícil curar-li un bulo, eh?
Hola, bon dia.
Una dona que té eines per descobrir qualsevol fake i qualsevol desinformació.
I tant, i avui us vinc a parlar precisament d'això, de la desinformació. Primer, la comencem a definir una miqueta.
D'acord, jo he fet 5 cèntims, però així d'entradeta, però què és la desinformació?
Mira, doncs la desinformació, la comunitat científica la defineix com aquella informació o contingut fals creat i distribuït a les xarxes o altres canals amb intenció d'enganyar, sobretot això és important, i obtenir un benefici polític, econòmic, personal o de qualsevol altre tipus. És a dir, coneguda com una informació falsa. La cosa és que la desinformació té un propòsit darrere maliciós, i això és important remarcar-lo. I us preguntareu, com ens afecta a nosaltres en el nostre dia a dia? Doncs mira, us posaré un exemple molt clar i visible. La Covid. Durant la pandèmia de la Covid va ser una de les èpoques on més desinformació es va propagar i amb més facilitat. Sobretot el col·lectiu antivacunes va inventar titulars com Islàndia ha prohibit les vacunes contra la Covid-19 o altres com la vacuna de la Covid provoca la viruela del mono. Coses que són realment falses. O inclús que si posaves suc de taronja o de llimona als tests de PCR sortien com a positius i així suposadament demostraven que les PCRs eren falses. No sé si te'n recordes alguna
cosa. Sí, me'n recordo, i a més de gent tan llesta que desmuntava les PCRs i només estaven aquelles tiretes de la PCR. ¿Con esto cómo se puede saber si tenemos COVID o no? Eso es un punt de desinformació realment
doncs venien
important.
Venien d'aquestes notícies, sí, doncs aquest tipus d'informació arriba a la població i la posa en perill. Jo ja només us parlo de la suposada premsa escrita, aquesta que arriba a través del WhatsApp o de les xarxes, no, també vídeos o àudios. Actualment es poden barrejar dos vídeos per crear un tercer que sigui fals, però que sembli realista. El problema és que la informació falsa es propaga de manera més ràpida. Diuen que els tuits falsos es retuitegen fins a un 70% més...
Perquè són més espectaculars.
Clar, la cosa és que els titulars són més espectaculars, és tot molt més visible i la gent, doncs, li fa més cas.
I a més, hi ha un factor interessant, que si tu envia el teu cunyat, la teva germana, el teu germà, o algun familiar, alguna persona de confiança, la dones com a bona aquella notícia i la retuiteges tu.
Totalment.
També.
No, sempre s'ha de comprovar. A mi m'agrada recordar que la nostra realitat es crea a través de la informació que consumim. A mi, a la meva gent del meu torn, sempre m'agrada explicar-los que sembla que mirem amb més cura les característiques del mòbil nou que ens volem comprar que no les notícies que consumim. La nostra dieta mediàtica.
Això sí, això és important.
Sí,
el mòbil, després
ja
parlem de les notícies. Jo també ho faig, això.
Clar, és que hem de tenir molt en compte amb això. Bueno, per cert, per tant, crec que és supernecessari que la formació, o sigui, que la població estigui entrenada i sàpiga diferenciar la desinformació de la informació verídica. Això és superimportant, i més amb la societat del segle XXI. Doncs mira, la Unió Europea ha creat uns tallers en conjunt de Learn to Check perquè la gent de tot tipus d'edat, o sigui, grans i joves, doncs puguin ensenyar, puguin aprendre a identificar informacions falses. Aquests tallers són totalment gratuïts i oberts per tot el públic a les biblioteques catalanes.
Correcte, són tallers que s'estan fent a les biblioteques catalanes per ensenyar o donar eines d'identificació o possible identificació de fake news o d'informacions falses. I ho fa aquesta associació, com explicaves, que es diu Learn to Check, que és una associació sense ànim de lucre, i tenim el telèfon a la seva presidenta perquè ens expliqui 5 cèntims d'aquests tallers, la Nereida Carrillo. Nereida, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies i gràcies per aquesta introducció que heu fet, que situa molt bé el problema de la desinformació actualment.
Bueno, bàsicament és això, és que la desinformació és tan antiga com la història humana, no?
Gairebé, sí, la desinformació ha existit sempre, però és cert que en l'actualitat, amb internet i les xarxes socials i la tecnologia, com la intel·ligència artificial, doncs aquesta desinformació és més sofisticada, arriba de forma immediata i arriba a molta més gent. Tenim molta més informació gràcies a internet i les xarxes socials, però també molta més desinformació.
Bé, Nereida, tu ets la presidenta de Learn to Check, que és una associació sense ànim de lucre, que precisament està encarregada d'organitzar aquests tallers per lluitar contra la desinformació, sí? És a dir, per donar eines per contrastar informació. Com funciona això? Com són aquests tallers?
Sí, aquest és un projecte que fem amb la representació de la Comissió Europea a Barcelona i amb la Diputació de Barcelona, l'Oficina de Relacions Internacionals i Unió Europea, i amb Learn to Check. I llavors és un projecte molt innovador perquè són tallers intergeneracionals. El que fem és que nosaltres, com a expertes, com a formadores de l'equip de Learn to Check, formem a la gent jove, alumnat de quart d'ESO, primer de batxillerat, i són aquests joves els que després ensenyen a la gent gran a tenir aquestes competències digitals per contrastar la informació. I després, nosaltres, des de Learn to Check, els fem reptes conjunts. I està molt bé perquè, clar, ara mateix tothom accedim al món a través de forma mediatitzada, a través d'una pantalla, però amb pantalles diferents i amb notícies diferents, i estem cada generació doncs, aïllada. I amb aquest taller el que volem és fomentar el diàleg entre les diferents generacions, aprendre a contrastar informació i també una mica valorar el que tothom sap fer. No? Amb aquest taller, per exemple, un dels reptes que tenim és de geolocalització. No? Tenim una fotografia i a partir de les pistes que dona aquella fotografia i de les eines tecnològiques que tu coneixes per verificar, has de saber on és. No? I, per exemple, hi ha una fotografia que és del mur de Berlín, no? Llavors has de veure això està en Alemanya, això està en Rússia, què podria ser? I llavors la gent jove, una alumna, per exemple, li deia a una persona gran, Doncs això en el Google Lens podem buscar-ho, podem fer una cerca inversa d'imatges, jo t'ho baixo. I llavors, quan saben que és el mur de Berlín, aquesta persona gran li explica la història. I llavors és important perquè hi ha aquest intercanvi i aquest aprenentatge conjunt, no?, de la història i les vivències explicades en primera persona i de les competències digitals.
En aquest cas, la gent gran donaria la part històrica i als joves les eines o l'habilitat per moure's en el marc de la tecnologia, no?, aquesta interacció.
Sí, exacte. Volem que treballin conjuntament perquè creiem que es complementen molt bé. La gent jove pot ensenyar a la gent gran aquestes eines i aquestes habilitats digitals, però la gent gran doncs, té una experiència vital molt important per transmetre a les generacions més joves.
Quins són més vulnerables a les desinformacions, la gent gran o la gent jove?
Doncs mira,
Em permet que puntualitzi, dins del marc que tots són vulnerables dins de la desinformació, però si hem de posar un punt genèric... Sí.
Clar, és que crec que som vulnerables per qüestions diferents, no? La gent jove, perquè passa moltíssimes hores a internet, a les xarxes socials, i per tant, hi estan més exposats, i també perquè de vegades, depèn quina edat, de vegades donem als nostres adolescents un mòbil a una edat que encara no tenen la maduresa per interpretar aquells continguts o no els hem ensenyat, no? A ningú se'ns acut donar un ganivet a un nen o una nena sense ensenyar-los com funciona aquesta eina i com tallar, però en canvi amb el mòbil de vegades ho fem, no? I això també els fa vulnerables. I la gent gran per qüestions diferents, no? Perquè sí que té aquest coneixement previ, aquesta maduresa, però no té habilitat digital, perquè no els hem ensenyat, no? Jo crec que aprendre a fer servir internet hauria de formar part de les tasques de cura a la gent gran, no? Perquè està pura pel seu benestar digital. I després també passa el que comentaves amb la introducció, molt amb la gent gran, no? Que confon les fonts fiables amb les fonts de confiança, no? Això ha de ser vital perquè m'ho ha enviat la meva
filla, no, el meu cunyat m'ho ha enviat,
no,
i això...
Mentirien.
Exacte.
Però clar, potser que aquesta persona doncs, l'hagin enganyat o tampoc tingui habilitats per verificar i llavors això doncs, s'ha de comprovar igualment.
Possiblement, Nereida, el nostre esperit crític està a la baixa, o està de baixa? No sé si el de tots, però...
Saps què passa? Que ara valorem molt la immediatesa, les coses ràpides, i el pensar necessita temps, i és una mica la dinàmica contrària. I crec que no cal anar tan ràpid, de vegades és que llegim el titular o que fem scroll, o hi ha una imatge que és manipulada, que si la miréssim detingudament ja ho veuríem, però com que anem tan ràpid, se'ns passen moltes coses. I sí, jo crec que hem d'entrenar aquest esperit crític, aquesta mirada crítica, i de vegades, per què no? Prendre'ns una mica, també, una mica més de temps per pensar, per buscar informació que pugui complementar, que pugui contextualitzar tot això.
Sí, però possiblement, i et faig la pregunta, possiblement és això exactament el que has dit, el que ens falta, temps. Temps per parar-nos a contrastar les coses, no?
Exacte, i per fer la informació de qualitat, perquè què passa? Que la desinformació és gratis i a més és el contingut que té més engagement després del contingut il·legal. I en canvi, el periodisme de qualitat pues, requereix temps, requereix formació, no?, d'aquella persona especialitzada, requereix investigar, i per tant, però clar, hem de saber com a societat què valorem, no? Allò que és immediat o allò que té rigor. Jo crec que aquest taller que fem amb la Comissió Europea a Barcelona i amb la Diputació de Barcelona, doncs ajuden molt a tenir aquestes competències. A més, són tallers que fem a les biblioteques per reivindicar també el paper de les biblioteques com a lloc de coneixement, no només on anar a llegir el diari o agafar llibres en préstec, sinó també com un punt de trobar informació fiable i de formar-te, ja sigui en digital o en altres habilitats.
Doncs Nereida Carrillo, presidenta de Learn to Check, que és l'associació que ha organitzat aquest taller, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I mireu que podíem treure dues conclusions d'aquestes coses. Primer, educació, és a dir, tenir les eines per diferenciar aquestes coses, sospitar en tot cas, i després, temps. temps per arribar al què. I mireu si saben que no tenim temps dins d'aquesta societat, que aquí és una veritat que dic bastant gran, i no sé si la compartirem entre tots, però és veritat que és la societat de la immediatesa, lo quiero todo para ayer. És cert, això, és una qüestió evident. I ho aprofiten per enganyar-nos. Mireu els polítics. Els polítics d'abans, quan intentaven colar-te alguna cosa, ostres, era difícil enxampar-los perquè ho dissimulaven, era una manera de fer les coses molt... Avui ni es molesten en dissimular, ja. Si tant, te la colen i t'hi diuen així directament, sense cap mena de problemes, que només has de gratar una miqueta per adonar-te que te l'estan colando por tots lados. I després és... No mintió, canvió d'opinió, que també és una de les grans frases per sortir dels pous, no? Bé, deixem això i de seguida parlarem també d'educació. En aquest cas, d'educació financera. Voluntaris pels nanos de quart d'ESO per ensenyar-los què fer o tenir nocions d'educació financera. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, Copa Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, vull parlar de la salut del nostre cor. I per això està INSCOR, que és un centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, i cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i, a més a més, tots els estudis necessaris. T'ofereixen atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis. Al telèfon 93 425 19 62. INSCORBCN.com és la seva web. INSCORBCN.com. INSCOR, el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, que están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Con las humedades te las tienes que ver. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és de por. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de guats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Educació financera. L'educació financera va més enllà de repartir o a veure quan ha d'arribar a fi de mes, si no hi ha productes bancaris, hi ha maneres constantment un bombardeig sobre, per exemple, les criptomonedes, que se van posar molt de moda en el seu moment. Doncs en parlem amb el senyor Jordi Martínez per parlar d'aquests voluntaris que van ensenyar als nanos educació financera. Sembla que posem la prova cap on l'hem de posar darrerament, no? Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i de la Barcelona Finance School, i el tenim al telèfon. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns el paper d'aquest voluntariat que teniu.
Nosaltres comptem amb centenars de voluntaris que el que fan és acostar les finances personals als més joves. busquem voluntaris que siguin del sector financer, econòmic, tributari o assegurador, que tenen experiència en el seu dia a dia i que els és molt fàcil, doncs, totes aquestes coses que han après durant la seva vida professional, doncs, regalar-les, no? Oferir-les en aquests joves en format de tallers.
Quan parlem de joves, de quins cursos o quina edat estem parlant? Cap a on van, exactament?
Estem parlant d'alumnes de quart d'ESO, de 16 anys, i la majoria dels estudiants són d'aquesta franja. Després també doncs, arribem a centres de formació per adults i temes de formació professional, però el gran gruix són aquests joves de quart d'ESO.
Els voluntaris es troben... Amb quin nivell es troben els voluntaris quan hi ha tot això? Vull dir, quan es troben amb els nanos, quin nivell troben? Molt baix? Nul? O no?
Hi ha de tot, El que sí que troben és molt interès als nanos per aprendre conceptes financers, perquè, clar, si sobretot si agafem persones que estan fent el quart de l'ESO, que és l'últim any d'educació secundària obligatòria, que molts d'ells aquest estiu ja es podran posar a treballar, doncs, per exemple, entendre la diferència entre el salari brut o el salari net, o com gestionar aquests primers diners que guanyaran, estan molt interessats. I després, sí, hi ha gent que ja en sap, i hi ha gent que no. De fet, jo crec que això ja no és només qüestió dels joves, sinó de totes les franges d'edat, doncs hi ha una falta de... Jo no m'encança de coneixements bastant generalitzada.
Sí, no? Això t'ho va preguntar precisament. Sembla que el nivell de coneixement de d'educació financera que tenim, genèricament, és molt baixa, no?
Sí, si agafem qualsevol estudi internacional, que, per exemple, l'Eurobaròmetre, que es va fer el juliol de l'any passat, on es pregunta als ciutadans europeus què saben, quins comportaments tenen financers, els espanyols doncs, estem a la cua, som el quart país per la cua. Si mirem també l'enquesta de competències financeres de Banc d'Espanya, també veiem que hi ha molt recorregut de millora. I en general, i això, no? Suposo que també hi ha una miqueta del tabú de les finances, no? Que sembla que sigui una cosa molt difícil de comprendre, però quan parlem d'economia domèstica, la veritat és que és relativament senzill, amb qual aquest tabú l'hauríem de trencar.
Clar, seria la bàsica. Perquè, Jordi, per exemple, com sé jo si tinc uns coneixements mínims d'educació financera? Quin seria el mínim que hauria de controlar una persona?
A veure, el principal seria això, no? Tenir el control de les despeses, o sigui, fer un pressupost personal, conèixer també el concepte de tenir un fons d'emergència, si tinc un imprevist, el puc resoldre o m'haig d'endeutar? Doncs tenir un raconet per això. Això serien les coses principals. Després, si ens anem a les enquestes aquestes que fan internacionalment o que també fa el Banc d'Espanya aquí a les famílies, hi ha tres preguntes bàsiques que es fan arreu que serveixen per comparar. Una és sobre la inflació, una altra sobre l'interès compost i una altra sobre la diversificació. O sigui, el fet de no posar tots els ous al mateix cistell. I aquestes tres preguntes acostumen a ser bastant reveladores de l'estat de l'assistència d'un país o d'una persona.
Clar, quan tu vas a un banc, bàsicament, i parlo, a veure, m'ha passat alguna vegada, però crec que és una qüestió molt generalitzada, no? I tenen productes o tant de parlar d'una cosa, possiblement el llenguatge no és massa tècnic perquè una persona, anava a dir normal, però una persona base ho entengui.
També després hi ha una cosa, no?, que a vegades fallem els consumidors, que és que no fem les preguntes per vegades per vergonya o per por, i segurament si ens anem a comprar una rentadora, farem mil preguntes a la persona que ens la ven, però en canvi quan són productes financers ens costa molt fer les preguntes, no? I jo sempre dic que hem de ser com un nen de 4 anys.
Sí, però és difícil això, Jordi, perquè si no entens el que t'estan explicant o hi ha un llenguatge massa tècnic que és el que s'acostuma a tenir en finances, sobretot parlo dels bancs, ara, ostres, hauries de començar des de zero, preguntar-ho tot, absolutament tot, què significa, què és, què no és, de què m'estàs parlant, no, jo què sé. No?
És que jo crec que val la pena fer-ho, eh? Sí? De la manera que si ens anem a comprar un mòbil, farem les preguntes, ostres, això no ho entenc, i ho preguntaràs tres vegades, o un cotxe? Doncs amb un préstec o una inversió, jo crec que ho hem de fer, això. També hem de fer les preguntes que calguin i paciència la persona que ens està tenint, però és que... És important que ho entenguem perquè les decisions que prenem financeres ens afecten després al llarg de la nostra vida.
Sí, sí. Bàsicament, d'aquests coneixaments depèn per afrontar amb èxit els reptes econòmics que puguis tenir. Jo que sé, des de l'administració de casa, el més bàsic, fins a qualsevol cosa, no? Doncs felicitats per tots aquests voluntaris que imparteixen aquests coneixements i aprofiten i comparteixen els coneixements que tenen, sobretot amb aquests nanos. Senyor Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i de la Barcelona Finance School. Escolta, gràcies per aquests incentius que ens has fet, molt amable.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Molt amable, sí senyor. Doncs això va molt bé, sobretot per les noves generacions, quan estan aquesta febre d'invertir en criptomonedes, en maneres, en formes, que són doncs, actius molt volàtils també. Igual guanyen molt com poden perdre molt en funció del mercat, no? Per cert, el bitcoin l'altre dia ja va superar els $108,000 per bitcoin. Vull dir, està disparadíssim. Va en funció molt de les polítiques, etcètera. Fins i tot als Estats Units, Donald Trump, més allà, s'està plantejant el fet de fer una reserva federal de bitcoins. Ja m'explicareu com està el tema. Doncs tenir coneixements d'aquest tipus de productes és essencial. Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després parlarem, tindrem aquí amb nosaltres a Ridu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, que entre altres coses parlarem, per exemple, de Google, que té i ha llançat les noves eines per creació d'imatge i contingut. Però no només això, sinó que parlarem de la gran notícia de la setmana, i és aquest avantprojecte de llei que podria obligar els usuaris de xarxes socials a rectificar les seves publicacions. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en el Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para liberarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz. Y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, ¿eh? Porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a ese teléfono. 650-51-52-53.
Efectivamente. Oye, que no lo busques en la farmacia. Que el plan 1-2-3 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta. 650-51-52-53. Y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1-2-3 nunca viene solo.
No, hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, ¿eh? Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1-2-3 y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1-2-3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1-2-3 captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de rolones y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1-2-3. Es el plan captagrasas, Enriqueta.
Es el plan captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1-2-3 captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, modrans, modrans. Adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tecnològica amb el nostre expert en tecnologia mòbil, a Edu Porta. Eduard, com estàs? Bienvenido, com estàs, tio?
Bon dia, buenos días.
Gràcies per estar aquí con nosotros una vez más. No, ¿qué pasa ahora con los influencers? ¿Qué les ha dado ahora? Bueno, que el antibiótico no está nada mal. Lo explico, antes de entrar. Se ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que podría obligar a los usuarios de redes sociales a rectificar publicaciones que sean falsas o inexactas.
Exacto. Ese texto, que es parte del plan de acción democrática, establece que los usuarios relevantes, o sea, de redes sociales, perfiles con más de 100.000 seguidores...
Esos serían relevantes, o sea, 99.999, no.
En algún momento hay que poner...
hay que poner la barrera en algún lado, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues deberían de cumplir con regulaciones similares a los de medios de comunicación tradicionales en cuanto a rectificación de noticias.
¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es bueno. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, en Twitter, sí. Ya tienes que cuando hay una noticia que puede ser falsa o no tiene un buen contexto, los usuarios pueden dar contexto, y cuando hay muchos usuarios dando un contexto tal, el propio programa te lo explica muchas veces en inglés, pero bueno, te explica que no es real, que esto es falso, que tal, que le da contexto a la publicación.
Vaya, entonces cuando habla La Vanguardia de dejar Twitter por informaciones falsas, o la Universidad de Girona, ¿de qué estamos hablando en este caso?
Bueno, eso ya creo que deben ser más políticas internas de ellos.
Ah. Bueno, que Twitter siempre ha sido un pozo de todo, de odio, claro. de mentiras y de absolutamente todo.
Pues oye, se ha muerto
a la gente que han matado, ¿eh? Y anda que no ha habido medios de comunicación
que han caído.
Tradiciones que han caído, claro. Y han anunciado la muerte de muchas personas sin contrastarlo.
Efectivamente. Bueno, pues el ministro Félix Bolaños ha explicado que la medida es buscar controlar la difusión de desinformación por parte de los bulleros profesionales. Los usuarios podrán solicitar la rectificación de la información inexacta. La plataforma de redes sociales deberá implementar un mecanismo visible para estas solicitudes, aunque los detalles aún no se han precisado.
Claro, porque esto será a través de una denuncia, supongo. O se actuará por ejemplo, si yo ahora tengo 100.000 seguidores, que no los tengo, ni de broma, en Twitter y digo, es que la Tierra es plana.
Bueno, pues supongo que...
¿Actúan por oficio o no? No, mira.
Supongo que, a ver, tendrá que haber alguna... Ya digo, como aún no sea... Aún tiene procesos para mirar a ver cómo van a hacerlo, porque claro, hay muchas cosas, muchos matices ahí de qué es verdad y qué no. Yo creo que irá por denuncia de la gente de esto es falso, lo típico, que tú puedes denunciar este contenido no es apropiado.
Pues tendrá que dictarlo un juez, ¿no?
Exactamente.
Un juez tendrá que decir, hey, te toca.
Exactamente.
Vale, pues muy bien. De hecho, los boleros profesionales ya se buscarán la vida, porque
por otro lado,
ya se buscarán la vida, porque no olvides eso, Bien, hablaba antes de las herramientas de Google, que ha lanzado nuevas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas son estas?
Bueno, la semana pasada hablábamos de OpenAI, donde que sacaba sus nuevas herramientas también para creación de imágenes. Y bueno, Google ha lanzado también sus actualizaciones de su suite de herramientas de creación de contenido por IA, donde incluye Veo 2, un generador de vídeo que mejora significativamente su predecesor, que era Sora, ofreciendo 4 veces más resolución y permite clips más largos de entre 720p y hasta 10 segundos. Hay que decir que se han visto comparativas entre el de OpenAI y el de Google, y es decir, que el de Google bastante mejor.
¿Sí?
De momento, bastante mejor.
¿Mejor?
Sí. Tú mírate comparativas y dices, uff, mira, aún fallan en cosas, pero en general hay uno que se ve muy clásico, que es una persona cortando un tomate. Y el de Google sí que corta, rodaja, y el otro ves como mete el cuchillo, corta, pero vuelve a juntarse el tomate, hace cosas súper raras.
Súper extrañas.
Exacto.
Por cierto, las IAs están que se salen, y creo que ahora ChatGPT ha sacado el chat de voz con Papá Noel. Lo tengo aquí. Hola, Papá Noel. Mira, a ver. Los niños están.
¡Hola!
Ah, no, pues no es Papá Noel. Espérate, ahora voy a buscar la voz de Papá Noel.
Bueno.
¿Qué más he sacado?
Bueno, también está Imagen 3, esta nueva versión de generador de imágenes. ¿Puedes?
Sí, lo tengo aquí. Mira.
¡Felices fiestas! He estado repasando mi lista de personas...
Vale, un momento, para, Santa, para un momento.
Precisamente con la que quiero hablar.
Vale, pues estupendo, mira. Santa, desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los oyentes de Herrera en COPE Cataluña.
¡Claro que sí! Deseo una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los oyentes de Herrera en COPE Cataluña. Que esta época esté llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a sus seres queridos.
A mí este tío me da miedo, ¿Tú traes carbón o solo son los Reyes Magos los que traen carbón?
Bueno, en general prefiero llevar regalos y alegría, pero si un niño se ha portado un poquito mal, a veces dejo un trocito de carbón.
Vale, ya está. En el fondo todo está en carbón. Pues mira, si us descarregó això, podeu fer alguna sorpreseta als vostres fills, li podeu fer alguna coseta amb el nom propi i ell doncs ho fa,
Ya está bé.
Sí.
La inteligencia artificial y todo lo que viene. Bueno, la que decía era también esta Imagen 3, la nueva versión del generador de imágenes estáticas, ¿no? Que presenta optimización de estilos, composición de detalle, acercándose al fotorrealismo, mejora la representación de estilos artísticos como el anime o el impresionismo y reduce errores como el típico del número de dedos que puedes tener en la mano o partes del cuerpo. Esta herramienta está disponible.
Si saca la mano con 6 dedos, tenemos un problema.
Exactamente, a veces le salía como. Tiene un brazo y le salía otro brazo por ahí.
Por el costado,
exacto.
Sí.
Bueno, estas herramientas están disponibles globalmente a través de ImageFX. Y luego también hay una herramienta que se llama Whisk.
¿Sí?
Que es experimental, que permite crear nuevas imágenes a partir de imágenes ya existentes, sin necesidad de texto. Está diseñado para usuarios que no saben cómo usar los prompts y se basa en el generador de imagen 3, aunque actualmente solo está disponible para una lista de espera.
Es alucinante, es alucinante. Bien, en un minuto vamos a hablar de la constelación Iris, porque la Comisión Europea ha lanzado Iris 2, que es una constelación de 290 satélites para conectividad segura y soberana. ¿Pero esto ya está listo o cuándo estará listo esto?
Bueno, esto es la Comisión Europea ha firmado un contrato de concesión de 12 años con el consorcio Space Rise para desarrollar este programa de Iris 2, Iris al cuadrado, ¿no? Que consistirá en una constelación de 290 satélites con un presupuesto de 10.600 millones de euros. Este proyecto busca garantizar que los Estados miembros de la Unión Europea acceso a servicios de conectividad seguros y soberanos, apoyando la protección de infraestructuras críticas y la gestión de crisis.
Vamos, no depender de Estados Unidos.
Efectivamente, porque, bueno, básicamente esto es la competencia de Starlink de Elon Musk, básicamente.
Básicamente sería eso, correcto.
Pues Iris 2 es el tercer gran programa espacial de Europa, tras Galileo y Copernicus, y se considera un gran avance significativo para la soberanía tecnológica y transición digital de la región.
¿El GPS europeo ya está en marcha? ¿Era Copérnico?
Diría que sí, pero
no sé si lo habían completado ya. Ahora mismo yo también estoy un poco perdido. ¿Qué ha sido de eso? Igual se han cansado ya.
Pues también es posible. O ya, como ya no pasa la plana mayor y va más
sí, a ya no, fin y... ya no. En fin. Edu Porta, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, nos vemos.
Cuídate mucho, ¿eh? Feliz Navidad, por cierto.
Igualmente.
Feliz Navidad. Caldillos que ve Santa Esteva y no... Bueno, estar aquí la Montse, no tiene un programa de... o fracción de tecnología, ¿eh? Así que, feliz Navidad.
Gracias.
Para ahora siempre comienza así. Bon Nadal. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros i després parlarem...